Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
La nostra sintonia habitual i la nostra tertúlia a punt de començar el matí més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb el suport de Gestoria Fernández. Avui no traiem la nostra companya Mercè Mainé perquè els companys avui se'ns han anat a la Jonquera, al Nou Xots, i estarem fent les veus del matí, el nostre programa matinal, doncs, en directe des dels Xots a la Jonquera. Ja han marxat una mica abans, dient, oh, si esmorzarem, i la bona vida. S'ho saben tot, els pillos aquests. Maria Carbonet, bon dia.
Bon dia.
Kiko Marín, bon dia.
Hola, bon dia. Això, d'això que se'n vagin allà... Podríem fer també la tertúlia allà també.
Home,
haguéssim dit
alguna cosa, veus.
I haguéssim fet la tertúlia i així després haguéssim esmorzat allà tot
plegat. Jo no
plegats,
sé si has anat a la Jonquera.
Home, a la Jonquera hi ha molts camions, estareu transport, mercaderies, això està molt bé.
Jo, expressament, avui, no ho he preguntat abans, però no m'he atrevit a passar per la carretera de Borrassà, no sé si està obert ja el pas.
Sí, està obert des d'ahir o abans d'ahir, o sigui. El Manol és un riu que quan plou de seguida ve, però també igual que de seguida...
Que puja, després baixa.
Puja, de seguida baixa. A la que para de ploure, pup!
He passat per la 260... Feia temps que no hi passava, està fatal aquell tram. Des de la cruïlla d'Ordis fins aquí, bueno, em sembla que l'han de refer bé, si no, i deixarem les rodes també com a la Renfe.
Sí, em sembla que va sortir a la tele, no? Això també de les carreteres aquestes del costat, també per culpa del mal temps i del temporal també. No sé, era Siurana o... Això que també passava, que la carretera estaven tallats o una cosa així, sí que estaven mal fetes, o sigui que estaven mal bé.
Han patit molt les carreteres aquests dies, sobretot les carreteres
secundàries aquestes.
De poble a poble, que dic jo. Per què? Perquè moltes d'elles estan fetes...
Amb una sabata i una espardenya.
Sí, no, el que era abans el camí s'ha asfaltat i a vegades estan en passadissos, no hi ha ponts, estan fets en llocs que no tenen alçada, no és allò que la carretera estigui una mica més alt que els camps al costat, sinó...
No, és que els camps sempre eren d'aigua i aquesta aigua va parar la carretera, l'inunda tota.
I esclar, i els camins ho absorbien i l'asfalt no ho absorbeix. I després l'altra cosa que fan és que no peralten per tal que desaigui i facin uns bons escorredors al voltant dels camins, igual, els fan planers i després es fan els sots, bueno, a l'aparcament de que jo acostumo
Figueres,
a aparcar de Figueres allà al camp de futbol
camp
vell,
la piscina.
Bueno, suposo que has d'amarrar amb una barca, perquè
bueno,
amb el cotxe...
Ja està previst, tu aparques i després amb una barca et venen a recollir. No?
Vaig veure unes fotos aquí, no? Vaig veure unes fotos en el diari, em sembla, o no sé on, o a les xarxes, d'allà del sector de l'altre costat cap a la Jonquera, allà on te fan les... això dels concerts, que hi havia uns pàrquings també de terra i estàvem tots plens d'aigua. Hi havia cotxes allà aïllats que no podien anar a buscar-lo, clar, perquè estava el cotxe tot ple d'aigua. Bueno, si te mullaves els peus sí que podies entrar al cotxe.
Sí.
Bueno, ha plogut molt. Primer una llevantada que va venir el dia de Nadal i Sant Esteve, una llevantada una mica més light, però Déu-n'hi-do, i ara aquesta segona llevantada que ha fet el pantà de Godella és 97%.
Ha plogut molt.
Que fa... Ahir em sembla que feia 6 anys de la Glòria.
Em sembla que sí. Sí, ho van dir-ho a la tele. Sí. Però tu dius, Toni, ha plogut molt. Ha plogut bé, perquè no ha fet mal. O sigui, no ha fet mal. No ha plogut allò, un xàfec fort durant mitja hora i ha negat coses, no? Problemes. Ha plogut durant 3 o 4 dies.
He anat plovent.
Pluguent, clar. I la terra s'ha empapat.
Sí.
Clar, la terra, quan ja no necessita més aigua, què fa? La deixa anar.
Hi ha
els
trossos de camps que han quedat embassats, que ho han de drenar perquè si no es podrirà el sembrat. El problema de la llevantada, més greu de la llevantada, a part de la pluja insistent, és que el mar s'esvalota i no engoleix, no deixa que els rius desaiguin.
No deixa que passi
l'aigua. I quan els rius arriben plens i no poden desaiguar, esclar, comencen a pujar i fins que el mar no els deixa tornar a sortir, però és que es veu que ha sigut tota la Mediterrània, perquè he vist unes imatges de Sicília.
Amb unes onades terribles, eh?
Que, bueno, terrible, terrible. Bueno, bueno, és el que toca, no? 6 anys del Glòria, ja...
Però jo me'n recordo, ara parlava amb Toni abans que començàvem el programa, que fa uns 20 anys ja plovia d'aquesta forma aquí, no plovia de les últimes formes, que ha plogut molt i malament i ha fet mal, però que plovia aquests 4 o 5 dies o una setmana sencera, plovia. I jo me'n recordo, que ja parlarem dels trens, suposo, que quan anava amb tren, anava en cabina del tren també, i mirava les trinxeres amb el personal d'infraestructura i tot això, i veia com la muntanya treia l'aigua que portava dintre. O sigui, estava tan empapada la muntanya que tota l'aigua la deixava anar i la deixava anar, doncs, on te dius tu, a les vies, al costat de la carretera, on te sigui, perquè no podia absorbir-la, aquesta aigua. O sigui, fa 20 anys passava això, també.
Bueno, jo sempre he dit que jo me'n recordo de petit, fa 50 anys, per dir-ho així, que tenia 10 o 9, que havíem estat tota la setmana, que era força normal estar tota la setmana sense anar al pati, a l'escola, no podies anar al pati a jugar, perquè tota la setmana, dia i nit, anava fent, ploguent...
Plovia.
I portaves catiusques, que ara...
Portava les botes d'aigua, que ara ningú porta botes d'aigua. Jo crec que ni les van a comprar. Suposo que aquest home que va inventar les botes d'aigua deu estar ja... O l'empresa aquesta deu estar tancada.
Arruïnau,
perquè, vamos, jo me'n recordo que portava les botes d'aigua. Era ploure una mica i te posava les botes d'aigua i sorties cap a l'escola, no?
Sí.
I ara no, ara com que te porten massa, a més a més, te porten amb el cotxe, pues ja no cal ni que portis les botes d'aigua ni res.
Ja li ha de...
Ni per aigua, perquè hi ha una cosa molt clara, que és que, fixeu-vos que la gent jove avui en dia, mira que és un gran invent, fixeu-vos que no porten ni per aigua. Perquè,
sí, perquè per què? Perquè la gent jove els portem amb el cotxe fins a la porta de l'escola.
No, i queda lleig per ells. Allò que si són adolescents, ningú vol portar per aigua, la gent gran sí, però els adolescents...
L'empresa de paraigües també n'ha creu, no? Perquè cosa... aquests paraigües de colors que portaven els nens, infantils i tot,
bueno,
ja, no, ja
passa,
no es porten.
Passa una cosa, que quan fa pluja d'aquesta acompanyada de vent, el paraigua no et serveix de res.
Bueno, clar, si fa vent, no. I si fa tramuntana, menys.
Encara menys. José de las Heras, bon dia.
Molt bon dia. Si parleu de paraigües, jo en tinc molts. I sembla molt important. Això és que igual que el cotxe. Plou, compro paraigües, deixa de ploure, rento el cotxe, plou. Vull dir,
bueno, això és...
Jo ho faig al revés. Jo plou i trec el cotxe del garatge perquè renti.
Sí, no?
Jo també ho he fet, això, també.
Jo també, tots ho hem fet. Però normalment, sempre que rento el cotxe, que dic, ostres, vaig a rentar-lo.
Si no plou fang, que també passa.
Jo no, ho deia l'altre dia, jo no compro mai paraigües, perquè la gent diu, jo m'he comprat un paraigües... A veure, les botigues tenen allò d'anar bé amb el client, no? Que posen unes galledes a la porta amb paraigües de tota mena. I tu, quan vas, que surts de la botiga, pots triar
el que vulguis.
Hi ha paraigües negres, blancs, alts, petits, grossos...
I el que el tenia després el busca i torna boig, no? Jo, mira, una vegada em vaig trobar a París amb una pluja que no hi comptava, vaig comprar un paraigües d'aquests plegables, que encara em funciona, i et parlo de fa molts anys. I, en canvi, a Barcelona em vaig trobar igual, vaig comprar un paraigües. El de París el vaig comprar en un quiosc de carrer. I a Barcelona igual, i al vespre ja s'havia trencat.
Sí. Bueno, jo tinc un paraigües que em va regalar un banc. Sabeu que hi ha aquella frase que diu que els bancs, quan plou et treu el paraigües, no? I quan fa sol te'n dona un, no?
Sí.
I me'n va donar un. I dic, ostres, això té real algú a veure amb aquella frase tan famosa dels bancs?
És possible.
Sí, però ara avui en dia, abans moltes empreses aquestes tenien merchandising i regalaven coses, anem a deixar-ho així, però avui en dia poca gent en regala alguna cosa, eh?
No pensis, sí. És a dir...
Regalen un paraigües, pots estar content, eh?
Aquí, no, és a dir, hi ha empreses, es fa molt merchandising, molt, és a dir, molt. De fet, és una indústria força potent, de fet, aquí a Navata Tenim una empresa que es diu Quatre Gotes, que es dedica a la producció de paraigües, i a més els fa per empreses. És a dir, les empreses li demanen, pues, que personalitzi el paraigües o determinats paraigües amb el seu merchandising. Hi ha molt, molt de merchandising. El que passa és que potser no hi ha lo típic que hi havia abans, no? I que tothom regalava, i de més fan molt merchandising per si mateixos, no?
Caramels. Caramels. Sí.
Però si tu vas a les fires, està plegat de merchandising. Plegat de merchandising de les empreses.
Recordeu que abans les curses ciclistes la gent deia, és que avui en dia no va a mirar, la gent no va a veure la cursa ciclista, va l'aficionat. Abans hi anava tothom, perquè abans de que passessin els corredors, passaven aquells cotxes d'empreses i et tiraven de tot, jo què sé, samarretes, gorres, clauers, et tiraven coses, i avui en dia això no es fa... No es fa tant a l'engròs, per dir-ho així.
No, el tema està en que jo potser el que no veig tant és que... això depèn dels negocis, no? És a dir, quan tu tens un negoci de consumidor i llavors el consumidor avui consumeix amb una facilitat tan grossa que la publicitat, no?, i els elements de màrqueting, i un d'ells és el merchandising, doncs és que és molt efímer, no? És absolutament efímer, perquè la constant de missatge, llavors la publicitat o el gasto o la despesa en publicitat va per altres vies. En canvi, en el món dels negocis, que treballen amb negocis, no?, això del merchandising va molt bé, i entre altres coses, sobretot si l'encertes, no? Si encertes aquell element, no?
Mira, una de les coses...
Un bolígraf que sigui molt especial, un no sé què...
Una de les coses que es fa servir molt ara són les bosses de roba amb la marca. Jo aquesta, normalment, per Reis, a la meva família, que són molt granats, els hi faig una cistella de supervivència, els hi compro aquells productes que normalment no compres perquè són més cars, no? Oli, vi, jo què sé, tot una qüestió de coses d'aquestes. I aquest any vaig fer amb bosses d'aquestes i vaig buidar el meu calaix de bosses de roba.
Ben fet. Bueno, a mi me'n van fer un lot de Nadal, una de les empreses, no?, que amb les quals treballo, i on l'envoltori era una motxilla de roba i corda. De roba i corda. I em va semblar molt interessant, perquè al final jo, per exemple, no la faré servir, perquè, és a dir, el portàtil pesa i llavors això, però per exemple, la meva filla va dir, ostres, està xulo, això pues, en un moment determinat, si me'n vaig a excursió, si me'n vaig no sé què, és lleugera, tal, si es trenca no passa res, no? La puc tirar allà mateix a la paperera perquè és reciclable i endavant.
Sí, sí.
La veritat és que, bueno, això va bé, el merchandising aquest que
ha canviat una mica tot.
Ha canviat una mica,
sí, més que res perquè ara no es regala tant com abans, que tothom
ha canviat, Toni, l'estratègia ha canviat i ja està el que deia en José.
No, i després a veure cada vegada més l'objecte aquell de, com es diu, d'on de lo pongo?
Un pongo.
Un pongo, un pongo. Cada vegada no saps què fer-ne d'aquestes coses, cada vegada n'hi ha menys, cada vegada hi ha menys coses que d'aquestes.
A mi me passa, jo vaig a les fires, com diuen, José, i sempre te donen coses. No és que les vulguis demanar ni res, és que te les donen. Passes per un stand i te donen una cosa. I acabes amb una bossa d'aquestes de roba, també, plena de coses. Arribes a casa i no saps què fer amb elles. Dius, bueno, començo a regalar, començo a donar aquí als nens, a la família, a un amic, el que sigui.
Mira, ja jo recordo, és a dir, quan en els anys 90, durant la fira alimentària, que avui en dia és exclusivament per professionals, i a més l'entrada costa molts calés, a no ser que et convidi una empresa directament, per tant, s'ha eliminat una figura que per mi era entranyable i alhora pesada, ¿vale? Era l'avi o l'àvia, l'avi o l'àvia, que anava amb bosses de plàstic, ja no amb bosses de tassi, sinó amb bosses de plàstic, arreplegant tot allò que jo he vist avis, no?, agafant la bossa, no sé si ningú ens veu, no?, agafant la bossa i agafar el mostrador allò, i posar-ho tot dintre de la bossa.
Ostres.
Jo he vist això. I era bastant al·lucinant i molest a la vegada pels és entranyable, però era també molt molest. Alimentària, per exemple, una cosa que t'agradarà molt, no? Alimentària fa una cosa que està molt bé, sabeu que Alimentària és una fira, d'aliments, no? I d'aliments i tecnologia alimentària. I hi ha fabricants o productors de carn, d'embotits, d'ous, de pastissos, etcètera, de tot. I el darrer dia de la fira, que no sé si és dijous o divendres, ara no ho recordo, obren les portes a les monges, a monges i entitats que recullen per contra el desperdici alimentari, i els hi donen aquell producte que és perecedero, no?, i que en un moment determinat ells no faran servir per la venda, i llavors els hi donen perquè vagin a buscar-ho. Llavors és molt curiós de veure, no?, com aquell dia, no?, aquestes entitats o les persones d'aquesta entitat, o les monges, no?, els Batman, que jo dic, no?, els Batman, la còfia, van per allà i recollint aliments i de més. I de fet, hi ha alguna de les empreses, no?, directament, ja no obre les portes a tothom, sinó que directament ja té concerts amb alguna associació o amb algun banc d'aliments o alguna cosa així perquè vagin a...
Perquè a vegades això també es fa difícil. I amb les normatives de seguretat i de no sé què, de no sé quantos, a vegades de el que ha sobrat... Jo sé que... Clar. Que en el sopar medieval el que no s'havia repartit abans ho havia donat a una associació de persones que es recuperaven de droga addicció. I l'any següent no em van deixar, no podien rebre-ho perquè havia de passar per uns no sé què...
Comitè
no
de qualitat o un tema de qualitat o...
Em va fer una ràbia.
O de seguretat, sí.
Sí, no, la seguretat... Bueno,
el que passa que, esclar, des de la fira ja deu tenir...
El seu control.
No només això, sinó que a més la major part d'aquest producte està en neveres. ¿Vale? Llavors, és a dir, estan en neveres pròpies de la que, és a dir, no, el que és necessari nevera, clar. És a dir, i llavors tot això, ja et dic, van directament a, sobretot a aquelles entitats que tenen menjadors socials, no? Sí. I que al mateix dia doncs això es posa, o el mateix el dia següent es posa en solfa.
De totes maneres, quan hi ha una fira d'aquestes i veus el casall al pernil, saps allò que el casall al pernil, aquell no dona l'abast, que dic jo, perquè té una pila de gent allà, l'home va tallant pernil, va posant els platets allò ben posat, però allò de seguida vola. Sí.
Bueno, però això abans, quan hi anava el públic.
No, i ara sí, i tant.
Només amb els expositors.
A veure, hi ha una cosa, és a dir, que això és un tema estratègia. Jo sé que jo em dedico al món de l'estratègia empresarial, llavors, és a dir, quan vas a una fira, vas d'expositor, el primer que has de fer és arribar mitja horeta, un tres quarts d'hora. Primer per fer la reunió d'equip, que és molt important, i després per veure què hi ha al voltant. Llavors, el primer és saber qui fa el millor cafè del teu voltant. Llavors, és a dir, tu has d'estar a bé, home, què tal, com estàs, no sé què, hòstia, quant temps, l'any passat, tal. Passant allà, i diu, vols un cafè? Molt bé, ja fas el primer cafè del dia i el vas fent allà perquè en allà el fan bon. I ja, des del primer dia, es converteix en costum. Home, què tal, com estàs? Home, un cafetito, venga, un cafetito. Pa. Encara que sigui de la competència o que no tingui res a veure amb tu, i tu fas el cafetito. I tu després, i al revés, escolta, passa després que nosaltres posem frankfurts o pernil o el que sigui, i llavors ell l'altre ve i tal, i tens... I la veritat és que després vas pel món, no? Perquè vas anar al món als mateixos sectors i et trobes a la gent i fas, és a dir, no et dic que faràs sí. amistats, no? Però que en un moment determinat, doncs, coneixes a gent, et trobes a les fires, et fa gràcia veure'ls, no? I passes una estona bona dintre de que les fires solen ser bastant dures, no?
I això molt, és molt important. I molt pesades per la gent que hi va. Nosaltres, jo me'n recordo quan anàvem a la fira de Figueres, que era la fira d'exposició de Figueres, estaves allà 4 dies, Déu-n'hi-do, perquè allà arribaves a 7:45 del matí, la fira obria a 10:00, però tu i jo preparaves, netejaves tot i plegaves a 8:00, que quan sorties allà eren 10:00 de la nit. Vull dir que eren dies per als expositors,
no és dur.
La gent, però per als expositors és dur, i a més has d'anar abans, dies abans a muntar-ho, quan acaba la fira després s'ha de desmuntar tot, o ets una gran empresa i tens algú que t'ho desmunti tot, o el que és, diguéssim, treballador i jefe, que dic jo, doncs allò has de desmuntar tot i recollir-ho.
A la fira que fem a Barcelona nosaltres, que també tenim expositor, clar, és evident que dic, té expositor allà, amb AENA i amb els Puertos de l'Estat i companyia, pues és duro. Comencem un dimecres i acabem un divendres a la tarda, O sigui,
Mare meva! La setmana
són 3 dies, d'anar i tornar...
Perdona, la setmana a l'audiovisual, que és d'aquí 2 setmanes, precisament és un ferion, jo estic de dilluns a divendres.
Vale, perquè
és de dilluns...
Ho teniu que veure tot.
No, estic allà peu plantat, jo rebent perquè... clients a tot...
Nosaltres també.
Aquell dia rebento el comptador de passos. Aquell dia
No vas al gimnàs.
Vaig al gimnàs, però és a dir, sí que és veritat que el comptava passos, perquè bueno, només entrar i sortir...
Però
ja,
te'n canses.
Cansa molt. Després has d'anar visitant diferents expositors.
Segurament tu te quedes allà a Barcelona a dormir, no?
Em quedo en el millor hotel de Barcelona amb un servei espectacular i barat, que és casa dels meus pares. Que és casa dels meus pares.
No, però jo el que nosaltres alguns fem és anar i tornar. O sigui, un va a Saragossa, torna, l'altre va a Lleida i torna.
Però això és caríssim.
Bueno,
clar que s'ha dit que això a vosaltres no us costa.
Bueno, sí que ens costa diners, però bueno, és el viatge, anar i tornar. Sí, sí. Arribes aquí a 7 o 8 de la tarda, estàs cansat ja, vas a dormir, una dutxa, dorms, tornes a aixecar-te, tornes a agafar
el tren. Jo t'he dit que és pitjor, perdona.
Però també faig el que tu dius, vaig una hora abans... miro com està el nostre estanc, com està muntat, dono la volta, vaig a veure aquells amics que tinc,
el, cafetito, el de les xutxes, el del croissanet, el del pernil,
això es fa.
Si vas amb Renfe has de sortir el dia abans, no unes hores abans.
No, però ells tenen un passadís, els d'Adif tenen un passadís especial. Però mira, ja al món firal, ja que parlàvem abans del tema del merchandising, i és veritat que n'hi ha i molts, hi ha coses molt xules, quan l'encertes, és molt bo. L'any passat nosaltres donàvem uns mitjons. Veu que Alemanya és de molt hospitalari regalar mitjons, a la gent que ve a casa teva a fer un regal, o al Nadal, o el que sigui. Nosaltres vam donar uns mitjons. Són el millor regal que hem donat. Mai havia rebut tantes trucades de clients demanant-me no ofertes.
Mitjons.
Demanàvem mitjons. Nosaltres que venim en tecnologia punta, demanàvem mitjons.
Que eren per estiu o per hivern?
Per hivern, fonamentals. Són els mitjons 30 aniversari. Jo els faig servir sempre que vaig de viatge. Però les fires tenen un altre element que cansa molt, no? I és que ni dines, ni esmorzes, sopes a casa.
És veritat, això. Llavors, no dines.
Nosaltres sí que dinem, però dinem allò a correcuita i malament, no? I a vegades...
Posen uns trucks
a mi no em dóna temps, però després jo tinc dilluns un sopar, dimarts un altre sopar, dimecres un altre sopar, dijous un altre sopar. Jo quan arribo el divendres a casa, l'únic que tinc ganes és de fer la digestió.
Sí.
Sembla Nadal. És a dir,
te descol·loca totalment aquella setmana.
A mi em descol·loca molt. Sí. El que sí que faig, per exemple, és que el dimarts tinc un dels dinars és a Gràcia, no? I de Gràcia a casa dels meus pares hi ha com uns 20 minuts, 25 minuts caminant. Pues, és a dir, intento fer tots aquests trajectes caminant. I llavors, almenys, no?
Per fer la digestió.
No, almenys camines, mous el cos...
Sí, però la importància d'aquestes fires és el contacte que fas amb els clients i amb la gent que et ve a veure, perquè encara, i ara no sé quin dia, ja també hi ha una fira de temes de ràdio i tot això, i també molta gent, i veus, et serveix per posar-te una mica en el mercat, de veure aparells nous, emissors nous, taules de so, no sé què, i no només això, sinó després, o el mercat de l'audiovisual que es fa també a Barcelona, que es fa a Granollers, altres companys, altres emissores, i programes que fan, coses noves, i sempre surts allà amb noves idees, per dir-ho així. Noves idees.
Sí, jo sóc molt crític, i mira que jo he viscut des del meu bressol professional al món firal. Sóc molt crític de que realment siguin un lloc on es faci molt de negoci en si mateix. Tampoc és un lloc, depèn del producte també, però tampoc és un lloc on tu puguis presentar una novetat, allò que dius i la veure la marxa, és a dir, tu pots veure un vagó però no el veuràs caminar.
No
el veuràs in situ, no caminar, o nosaltres en el nostre cas, equips que van per un escenari que estan a 7 metres penjats, no tenim aquesta opció en un moment determinat. Llavors, jo crec que aquí és molt important el que han fet a l'inventari i altres, és determinar qui és el que ha de ser visitant. És a dir, les fires abans competien en el nombre de visitants, no? Amb el nombre de visitants, i segueixen una mica així, 100.000 visitants, 500.000 visitants, una barbaritat. I el que realment li interessa a l'expositor és la qualitat d'aquest visitant. Jo prefereixo 20 només que 200. 20 bons que 200.
Jo crec que cada vegada més es va inclinant cada vegada més cap aquí. L'altre dia em deien, trenco una mica, fujo de les fires, que estan investigant altres combustibles pel transport aeri. I l'única solució que estan trobant per fer-los servir és reduir quasi a la meitat el tipus d'avions. O sigui, la grandària dels avions.
La grandària?
Sí.
El combustible que no pot funcionar si no és un avió molt gran.
Si és un avió gran,
va sortir a la premsa un tipus de combustible diferent ara ja.
Yeah, però perquè funcioni bé, o sigui que anirem cap a l'omicro, amb el que a mi m'agrada molt això de l'omicro.
Sí, el que passa és que, és a dir, això està molt bé, però, és a dir, sí, està molt bé, és a dir, però a mi conceptualment em trenca el cap, perquè si avui en dia Espanya, com a país, rep 92 milions...
Això és un disbarat com una catedral.
No ho sé, és a dir, no sóc capaç de jutjar-ho, això ja ho farà Déu Nostre Senyor. 92 milions de visitants, no només turistes d'oci, sinó també molts turistes professionals, amb fires, congressos, negocis, etcètera.
Això és una cosa.
Llavors aquests, molts d'ells venen en avió. Vale. I llavors, si ja la freqüència d'avions és petita, no? És a dir, ja està arribant a prop del màxim col·lapse en determinades hores, no? Si l'avió, en comptes de tenir 250 passatgers, té 125, necessitarem dos avions per portar les mateixes persones, no? Llavors, potser doblarem el número de freqüències.
Fixa-t'hi que els nous Airbus, per exemple, que han posat en marxa l'Airbus aquest, X321LR, una cosa així, que aquest avió està substituint, o sigui, el nombre de passatgers són 240-280, fins i tot hi ha una versió 1000 que són 320 passatgers, o sigui, no és que l'avió sigui més petit, sinó més eficient en quant als motors. En lloc de portar quatre motors, s'estan abandonant per completament els avions a quatre motors i estan posant dos motors molt més eficients. Llavors, l'eficiència també no només és en el motor, sinó en el disseny de l'avió.
Sí, clar.
No pots viatjar, és veig aquí, eh?
Sí, sí, però llavors què passa? Que jo crec que l'aviació... diuen, home, és que aquest avió estalvia, per exemple, en Madrid-Nova York, un 20% de combustible. I algú dirà, hòstia, o un 10%. Diu, hòstia, no és molt... Perdona, un 10% amb un vol d'aquests és moltíssim.
No, un 10% amb la quantitat de vols que són, no, són una barbaritat. Jo estic d'acord amb això, és a dir, el tema de fer-ho eficient. No?
Però per què venen en avió? Perquè no hi ha una altra fórmula, no? Suposo.
Home,
no,
és difícil de venir des de Dubai...
No, ja, però poden anar de Dubai a... no sé, a una part d'Europa i després agafen el tren i trigaran dos dies, estic segur.
Ah, no, clar, però no, és que els dos dies...
A l'edat mitjana són... trigaven un mes i mig o dos. Sí, sí. També sí. Es feia,
ho dic perquè en un tren podem portar...
No, i tant, i tothom anava
Sagrera,
acabant.
Sagrera, estem preparant l'estació de Sagrera perquè un tren desembarqui 1.000 viatgers en un moment donat.
Mm-hmm. Quan estigui Sagrera acabat... desembarcar...
Bueno, serà una ciutat, ja, Sagrera serà una ciutat.
Però
ja, eh?
Desembarcar 1.000 viatgers, quan estigui, ja serà antic. Ja, o sigui, m'entens o no?
No, home, no.
No, perquè llavors també ens bellugarem.
1.000 viatgers, és una bestia en un tren de viatgers.
Sí, però fixa-t'hi, mira, la infraestructura, si està feta, benvingut siga, perquè ja l'ocuparem. No, a mi això em preocupa relativament poc, perquè a més, durant, mentrestant, ha donat feina a mogollon de persones, no? I ha creat riquesa. Això, i riquesa no només directa amb les persones, sinó també en les empreses que subministren coses, i per tant, això fa moure l'economia. Per tant, el que és la infraestructura pública, si ja hi és a dir, és com aquesta estació tan meravellosa que tenim aquí a Figueres, que la trobo meravellosa, no? Des del punt... no sé si...
Sí, és petita, però és petita.
És petita, però funciona.
Clar, funciona pel que té ara.
Funciona i adaptada.
L'únic problema que hi ha és que et deixa a quilòmetres de l'estació.
No, del tren, vols dir del tren?
Del tren, quan arriba...
Del pas soterrani.
Bueno, però això és un tema de fer esport. És un tema, sí, de fer esport m'ho dius o m'ho expliques, no? Però que sóc un usuari habitual.
Explica-m'ho bé, perquè hi ha la gent que ens escolta. El que et deixa és que quan tu surts a dalt a l'andana del tren, el tren està a mig quilòmetre lluny.
Sí.
No sé per què ho fan, això.
Sí, jo sí que ho sé.
El desvi és que hi ha dintre de l'estació.
És perquè sembla ser que davant de l'estació, com que és provisional, davant de l'estació estan les vies d'una manera que...
Són els desvios que hi ha dintre
no
de l'estació, de aquestes vies.
Però bueno, per pujar-hi, no sé, però per baixar, podríem per allà deixar-nos baixar i després que marxés més cap enllà, però és que a vegades que baixes quasi a la Jonquera.
Depèn, és a dir, aquí és molt important, clar, perquè és a dir, estalvies, jo que agafo, pago aquell 2 euros, no?, per escollir sa gent. Quan escollis sa gent, ja saps més o menys on posar-te.
Bueno, i quan comences a arribar a Figueres, la gent se mou dintre del tren. Comencen a passar per un costat i per l'altre costat, i jo penso, el que està caminant ara no caminarà després, o què passa, no? Sí. Imagina't que després canvia la via, o el que sigui.
Però sensació, és la sensació.
Ja, perquè són gent que diuen, arribo a les 6, el de les 6 queda més lluny. Sí. O el de les 6 menys quart queda més a prop, no? I llavors caminen cap a un costat o caminen cap a un altre costat. Per què?
I això suposo que és per la pressa, però jo per caminar prefereixo caminar per fora que per dins.
Claro, ja està, no? És el millor.
Bueno, no, i sobretot aquella gent que va amb la motxilla darrere mentre va caminant, pam, que va pam, 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 pam. Recorda Aterriza com puedas, no sé si l'heu vist, sí, aquella persona que va amb el bolso, pam, pam, pam.
Li va donar a tots.
Que li va donar a tots, això ho trobo. És a mi, m'encanta viatjar, viatjo molt, avions, tal... I el que no suporto és les motxilles a darrere quan estàs en cua o el que sigui. És a dir, escolta, l'has de posar. I ahir, per exemple, tornant de viatge, li vaig dir a un senyor, escolta, és que portes això. Tu no te n'adones que tens una joroba perquè no estàs acostumat a portar-la. I cada vegada que tu et gires pensant que no la portes. I estàs donant hòsties a tot arreu. Ah, m'has de dir tu. No, jo no t'he de dir. Però la propera vegada que em donguis trobaràs la motxilla a l'altra punta de l'avió. No passa res.
I era l'avió, això?
Era dintre l'avió.
Ostres, però
és l'avió. I diu, home, no, no cal posar-se així. Diu, no, no, no em poso així. És a dir, l'únic que et dic és que a mi em molesta perquè m'estàs donant un cop cagada perquè no te n'adones que portes la motxilla darrere.
Però la motxilla s'ha de portar a la mà, a davant...
Ah, efectivament, la porta a mà i al final més vas movent...
En el tren i a l'avió.
En el tren, a l'avió, i quan, sobretot quan estàs en una cua.
I quan baixes ja te la poses.
Perquè
bé,
això,
ja
quan estàs a la cua allò, a punt d'embarcar, no? Allò passa el mateix, no?
Farem una pausa per la publicitat, després parlem de trens i de tren d'alta velocitat i de si cal o no, no sé, si cal o no que els trens, veient els accidents, portessin el seient cinturó de seguretat, per exemple. Fem una pausa i tornem.
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
Descobreix la revolucionària màscara MyMask d'Optipunt Doctor Zaben. Una innovadora eina de llum dissenyada per alleujar els símptomes de l'ull sec, vermellor, picor i visió borrosa causat per factors com l'ús extens de pantalles digitals i altres condicions mèdiques. La llum vermella modulada, MyMask, millora la producció de col·làgen i elastina, una solució única amb un enfocament integral per millorar la salut ocular, proporcionant una resposta eficaç a les necessitats dels nostres ulls en l'era digital. Demana ara cita a Optipunt Doctor Zaben a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres, al 972 50 63 86 i a xarxes socials.
Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
Inscripcions a www.vilafant.cat.
Vols salvar una vida? Aprendre a actuar davant una aturada cardiorrespiratòria i un anogament? Descobreix com utilitzar un desfibrilador extern automàtic, un DEA, de manera segura i efectiva. Per això, Protecció Civil de Vilafant organitza una formació pràctica, senzilla, oberta a tothom. No esperis més. Aquest dissabte 31 de gener a les 10 del matí, al Casal d'Avis, al costat de l'Ajuntament de Vilafant. Us hi esperem.
Tornen les curses solidàries a Vilafant. No et perdis la novena Tradenc Cursa. Vilafant en marxa contra el càncer. El diumenge 8 de febrer a les 10 del matí, a la piscina municipal de Vilafant, pots triar entre recorreguts de 5 o 10 quilòmetres.
Les inscripcions en línia estan obertes fins al 6 de febrer a les 14 hores a curses.cat i també podràs recollir els dorsals presencialment divendres 6 de febrer de 17 a 20 hores i dissabte 7 de febrer de 10 a 13 hores al Centre Cívic Les Mèlies. O diumenge 8 de 9 a 10 hores a la piscina abans de la sortida.
Per només 11 euros, a partir d'11 anys, gaudiràs d'activitats com zumba, taller de maquillatge, música amb el DJ Xavi Buixó i DJ Alegre. I tancarem amb un taller de la Colla Castellera de Figueres. Tothom rep habitualment amb botifarrada i fruita. I els primers 700 inscrits majors d'11 anys rebran una samarreta especial de la cursa.
Participa i ajuda a lluitar contra el càncer. Ens veiem a Vilafant.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 56 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
20 minuts i ja arribarem a les 10 del matí. Nosaltres ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí. Ho fem amb la Maria Caruet, en Quico Marini i en José de las Heras. Estem parlant de moltes coses. Hem parlat de fires i del merchandising, però parlem una miqueta dels trens i ja que hem tocat el tema, els autobusos, es va posar el cinturó de seguretat, que abans no n'hi havia els autobusos. I els trens, no hauríem d'anar mentre estem sentats al tren amb el cinturó de seguretat?
Aquí ens ha de dir l'expert.
No, jo no sóc expert, però...
La pregunta és, no podia salvar vides, això? No.
O podia carregar-se-les.
No, perquè te deixa fixa el que va dir l'expert i els enginyers han dit que te deixa fixa en el seient i llavors podries tindre...
Latigazo
i tot això i tindries més problemes. A més, que diuen que aquest cinturó seria després, si com que el tren volca o el que sigui, seria un element més per fer-te mal a tu o a les persones que...
O la dificultat després de treure't del tren.
De sortir.
Va sortir, ja un, no sé si és a la sexta o a la primera, va sortir un expert que va comentar-ho amb imatges i tot. Tu t'has de posar com a les avions, el cap endavant, agafat el seient de davant, protegir-te totes les extremitats o tot el cap i el cos i ja està. I no
bueno,
passa res.
Això quan estàs avisat. Ei, que no la pegamos.
Bueno, clar, sí.
Però que l'avió és més fàcil, però el tren, jo suposo que la gent que va tenir aquest accident no es va assabentar fins que va, bum, fins
sí,
que
no,
va
clar,
venir.
Ja, no,
aquest accident va ser la casuística de la casuística del moment, allà, l'hora i tot.
Bueno,
és una cosa molt complicada el que va passar.
A TV3 està sortint ara mateix la Mini amb Nongueres, parlant de trens.
Parlant de trens,
sí, però que en sap molt ella de trens.
Molt.
De lo que no sap és de somriure, això no, perquè aquesta està eternament amargada.
Bueno, aquest te dirà una paraula d'un tren i després te dirà
Sí, no, clar, no, t'ha dit un tren i després que es veu que perden 9 milions d'euros.
Tot lo demés, tot lo demés.
De totes maneres, avui els trens tornen a circular, els trens de Rodalies tornen a circular, s'ha fet unes inspeccions a les vies i sembla que estan bé. Això no vol dir que siguin perfectament, sinó que estan bé perquè de mica en mica torni a circular.
Sabeu quants quilòmetres de vies tenim?
Que són altres, sí.
Més de 15.000 quilòmetres de via. 11.000 en ancho convencional i més de 4.000 en ancho internacional, diguéssim.
Que és el TGV. Sí.
O sigui, són molts de quilòmetres, sí. Molt, i és doble la via, cuidado.
Sí, la línia de la costa... Ah, vull dir, aquests 15 són sense comptar doble, o sigui que hauríem de fer 15 per 2.
Jo tinc una línia que té dues vies, 15.000. Hi ha algunes que són via única, no?
Sí,
però bueno, són 15.000 quilòmetres de via fèrria que tenim a Espanya.
La de la costa...
En total.
La de la costa...
11 i 4. Aproximadament.
I el 4?
4 de internacional.
TGV, que és ample de via internacional.
O sigui, que és molt de quilòmetres per mantenir. I ara, el que diuen, ahir va sortir la consellera que va dir, ara traiem 4 arbres, 4 parets o 4 turons d'aquests, sí. O el que sigui. Hi ha molts. De Figueres a Portbou ja n'hi ha molts.
Molts què? De quilòmetres?
No, d'arbres, de terrenys, de parets aquestes, turons... que s'han de
coses que s'haurien de...
revisant periòdicament.
Revisant.
Què anava a dir? La línia de la costa com està?
De moment està bé. El que passa que amb el Llevant, a l'altura de Tarragona, també va entrar...
L'altura aquella del Maresme i tot això...
Va entrar una miqueta per dintre de...
Que havia sentit que era bàsicament...
I a Badalona, li van treure una mica de terra per sota les vies. Això s'estan mirant els tècnics.
I el Maresme, no?
No, de moment està tot bé allà. Ha passat el Llevant i no hi ha problema. Teníem o sigui, el que va passar aquí és... I és veritat... Que la línia és tan llarga, la via fèrria és tan problemàtica, que si tu comences a fer una inversió de manteniment o de reparació, el que sigui, per un costat, i quan acabis per l'altre, tens que tornar a començar per allà. O sigui, és impossible. Sí. I el que parlàvem amb en Toni abans, ja des de fa molts anys, des de fa 4 o 5 o 10 anys, ja es fa aquest manteniment i es fa... El que passa que no et dona per tot.
Perquè falta més gent, perquè s'hauria de contractar més persones.
O més diners.
Bueno,
això
diners
costa
per
molt, perquè l'altre dia vaig veure
gent.
També fa dos dies un polític aquí parlant de que el bitllet tindria que costar-te més car per pagar tot això i per fer massa... Bueno, a veure, cuidado, també. A Xina, diu que a Xina el bitllet costa el doble o el triple i allà no passa res. Bueno, és el que tenim. A Xina tenen, el que deia Antoni, construeixen un mur de formigó i una base de formigó supergran i el tren passa per allà tot el rato. Nosaltres no anem per murs de formigó ni bases de formigó, anem per la terra. Anem per balastro, per terra compactada, les vies, les travesses i tal i qual.
Clar, quan la terra es belluga, també es belluguen les vies.
És molt diferent.
Sí, i que després hi ha una cosa que recordeu, en el 2010, que vam tenir aquella gran nevada, no? Que va col·lapsar... No? Que va col·lapsar.
El 8 de maig, de març del 2010.
Del 2000, jo recordo, perquè me'l vaig passar a la carretera intentant tornar cap a casa.
Jo era alcaldessa i sé el que va... Recordo que era el dia de la dona treballadora.
Hi havia moltes veus, que és possible, que som tercermundistes, que no tenim... No? La infraestructura elèctrica adaptada per a aquestes grans nevades. I la pregunta que jo feia, quantes vegades hi ha hagut en la història aquestes grans nevades? I segon, què costa? No? I més important, què costa tenir-la adaptada en aquestes grans nevades? Llavors, aquí sempre has de tenir un equilibri entre la quantitat de diners que tens, la meteorologia i de més, i els desastres naturals.
Hi ha una altra cosa que desconec de DIF, però sí que conec de les companyies elèctriques. Cada any fan un repartiment de beneficis impressionant. I no
entre
gasten,
ells?
Entre els
que manen, els que han posat els diners.
Clar. Entre els seus accionistes, sí.
Però, bueno, hauria de ser després d'haver fet...
No, ha dit no fa això, no pot fer això.
No, perdona.
Però hi ha d'haver un manteniment abans del repartiment.
No, perdona, i és així.
Però
No, això és mentida. Perdoneu.
Les xarxes elèctriques no estan mantingudes com haurien d'estar mantingudes.
Llavors, és a dir...
El que diuen, José, és que està pressupostat aquest manteniment.
Està pressupostat i es fa i quan s'acaba hi ha els beneficis es reparteixen. I les inversions no estan dintre d'aquest repartiment de beneficis. No, les inversions són inversions. I llavors això tenen un període d'amortització amb els anys. I llavors, no, és a dir, és així. És a dir, això és un tema de cultura econòmica. Llavors, que hauríem d'haver-hi més? Segurament, com tota la vida, hauríem de tenir més manteniments, no? Però també aquells senyors inversors que inverteixen i que aposten els seus diners també han de rebre una remuneració del seu risc.
Clar, però això passa una mica tant a les línies elèctriques com al tren, com a les carreteres, passa una mica tot, no? Què passa? Dissenyem una via, per exemple, si parlem de trens, no? Dissenyem la via del TGV, segurament quan es va dissenyar aquesta via, per 25 trens al dia, un suposar. I resulta que ara venen companyies de fora, Irio, Ouigo, no sé què, i ara tenim 50 trens al dia. Tota la via, tot el material de la via, no, ja no parlem dels trens, sinó el que és la via, les catenàries, tot això rep el doble de tones que passen per allà cada dia, cada moment.
Això està previst.
Sí, però podem
estar
previst. Si tu fas
una via i la seguretat d'aquella via, o el que t'ha fet aquest projecte, te diu aquesta via durarà 4 anys, a 50.000 tonelades sí. Que passin per aquí sobre.
Però anem a cirar-lo.
Si aquestes 50.000 tonelades, en vez de passar 10 anys, passen 5, tu saps que aquella via l'has de mantenir o l'has de reformar.
Aquí és el problema.
En els 5 anys.
Sí, sí, però ja aquest està. És el problema, que possiblement després, igual que les línies elèctriques, calculen unes línies elèctriques per una sèrie de gent i d'empresa i el que sigui. O resulta que comencem a fer projectes com l'Amazon aquí, Vilamalla, grans empreses que xuclen molta llum i resulta que després la línia no aguanta, no?
Bueno, aquí ja no només la línia, sinó aquí, és a dir, hi ha un pla de la Generalitat per tema de reindustrialització i el major entrebanc no és ni el terreny, ni la inversió, ni...
La xarxa.
No, la xarxa. La generació de l'energia. Que clar, que resulta que Catalunya, que també depèn de la inversió pública, no privada, de la inversió pública, no generem prou energia. Perquè clar, ens oposem a tot. Absolutament. Jo no sé si els molins han d'estar aquí a la...
O els camps de
plata. Ens oposem a tot. Volem tot, però ens oposem a tot.
No, perquè aquí hi ha una altra història. Hi ha una història molt llarga de fa 15 anys, que no s'ha fet com s'havia de fer. I això també és veritat. O sigui, fa 15 anys que hi ha una sèrie de gent i una sèrie de col·lectius que estem dient que s'ha de plantejar a cada municipi quina és la seva... com ha de cobrir les seves necessitats i quina és la seva aportació a la necessitat pública, hospitals, trens, etc, etc. I que amb el que té, perquè no tots els municipis tenen el mateix, ni tots tenen possibilitats, diguin com ho faran. I llavors, amb això que reben de cada municipi, la Generalitat ha de fer el pla.
I això seria un dèficit social, no diguéssim, o sigui, un dèficit que a mida que va fer-se gran el territori o...
Sí, però és que ningú... Jo estic d'acord, però és que ningú vol res perquè diuen posar un camp de plaques solars a Nevada. És igual que un te'l posis. No. Posar els aerogeneradors a la muntanya, no. Al mar, no. És que és un no,
no
tot.
No, però hi ha
una
altra cosa. Tren.
Si tu fas una via nova del tren, mira, tampoc la vols allà al costat.
Ara tinguessis... Ara, el que hem parlat moltes vegades, imagina tu que voler fer un tramvia per anar de Figueres a Roses. Ui, el territori, ui, el tren per on passarà, els aigüemolls, el no sé què, ja trinxareu el territori. Sí. És que...
És el no constant.
El no constant a tot.
Però també és a Girona, l'Hospital Trueta, no? El nou Hospital Trueta. Li ha costat molts i molts d'anys aconseguir que es posin en aquells terrenys d'allà, perquè hi havia una pressió social increïble.
No, és a dir, jo ho he patit.
Jo crec que és evident que aquest hospital és necessari per a la comarca. Totalment.
Però bueno, a veure, per exemple, hi ha a nivell de possibilitats de posar plaques solars i molins, hi ha moltes polígons industrials amb capacitat. No es fa perquè tenen una finalitat que no és la de plaques solars i de molins. Però, en canvi, un camp agrari sí, com si aquest no tingués una altra finalitat que no fos reproduir.
El camp agrari també tindria que ser la seva...
Vale. Pues, llavors, per què no s'esgota primer espais que ja estan una mica degradats en lloc de carregar-se agricultura? Perquè, a veure, ens estem carregant l'agricultura. Jo no dic que l'agricultura estigui funcionant en aquest moment d'una manera idònia, perquè la majoria estan amb un sistema d'explotació industrial que no és la que aniria bé ni per la terra ni per res, no? Però, bueno, respectem segons què i plantegem les coses d'una altra manera. Al voltant de les... O sigui, hi ha unes lleis d'encara de l'època franquista que bloquegen, per exemple, posar plaques als vorals de l'autovia perquè haurien d'estar, de les autopistes, perquè haurien d'estar, qualsevol activitat hauria d'estar a no sé quants metres. I, clar, llavors vol dir que... I no als vorals, per què no hi poden estar? Després, per exemple, tens un mas... i té l'edificació exaurida i vol posar plaques, no li deixen posar el sostre perquè està catalogada i no li deixen posar a terra perquè consideren que és una construcció. Ostres. Però al camp del costat n'hi poden posar 50. És lògic, això?
No.
És que hi ha moltes coses il·lògiques. Jo, si fos tot lògic, ja m'ho menjaria ben menjat perquè, veritablement, o deixem de consumir energia o produïm energia. O sigui, que és la segona fase.
Jo ho entenc totalment, el que t'estic dient, eh? Jo ho entenc. Per qui li posa el cascabel al gato aquí?
No ho sé,
però... Perquè mira el que va passar ahir. Sense Rodalies, dos dies, o abans d'ahir, vale? I no hi ha un plan alternatiu.
Sí, sí.
O sigui, que això pot passar demà, pel que sigui, i no hi ha un plan alternatiu. O sigui, un polític ve i diu, paramos todo. Pel que sigui, eh? Pel tema que sigui. I espavila-te per anar a moure tu, per fer...
Saps què passa?
Això...
És a dir, què costa el plan alternatiu? És a dir, què costa un avió que té triple redundància de sistemes? Què costa un avió? Per què costa un avió tant?
No,
a part de ser molt... No, per una raó ben simple. Perquè té triple redundància dels sistemes. Triple.
Però per què es fan les
passa?
Coses i quan, no es pensen ben fetes?
Quina és l'alternativa al tren? Si, és a dir, hauríem de tenir el doble d'autopistes? El doble d'autopistes? El doble d'espai d'autopistes perquè poguessin passar tots els autocars.
El cotxe no és que vagi...
No passa, a veure,
bueno,
escolta.
Però a veure, tu el que dius, després arribes a un cul de sac, perquè si tots aquests cotxes amb el doble d'autopistes han d'entrar a Barcelona, ja em diràs què fan.
No autopistes, autocars alternatius. Si el pla és l'autocar... No,
que seria pues llavors segurament. Ja no fa falta ampliar l'autopista si posa
un
autocar.
Ah, no, així, no, vés a l'autopista a Barcelona. Vés a Barcelona, si tienes huevos i ponle allà tota la gent que va entrenar amb autocars.
No, tindràs una tria
no.
d'autocars.
És a dir, tot allò que voldria, tot allò que voldria solucionar...
Són 400.000 persones que van entrenar.
Aquella gent que va amb autocar arribaria 6 hores tard. Som a la feina, 400. Millor que no hi vagi.
Però té que haver-hi un pla alternatiu.
No pot haver-hi pla alternatiu. No, senyor.
Però pensat algo, jo què sé, els ferrocarrils de la Generalitat,
no,
el metro...
Lo que ha d'haver-hi és un pla de contingència ràpid i d'actuació ràpida sobre la infraestructura. Això sí, perquè el pla alternatiu és inviable. El que tu dius és inviable.
Pues si és inviable, pues millor
és inviable.
Pues és inviable que algú pensi posar les plaques...
Bon, inviable econòmicament, eh?
És inviable que es faci totes aquestes
coses. És igual, anem tots amb dron, amb taxidron, no passa res.
Jo el que dic és que és incoherent molt... O sigui,
és que no pensem,
exemple,
no...
L'altre dia em van passar per anar a opinar al Parlament com a compareixença per micropobles, que vaig dir que no hi volia anar, una llei nova sobre el canvi climàtic que diu tota una sèrie de coses que hauria de fer el govern si el clima, o sigui, la temperatura puja no sé quants graus. Quan m'ho vaig llegir, vaig dir que si fa falta una altra llei perquè el govern faci això que és de calaix, és que apaga i vámonos. Perquè és que tot
no,
el que deia...
Apaga no, perquè...
Bueno, sí, apaga i vámonos. Perquè és que...
Tanco la paradeta.
A veure... El que deia era de calaix. No fa falta que hi hagi una nova llei. Quan tenim pel canvi climàtic una llei europea, una llei espanyola, tres de catalanes...
Burocràcia, es diu això, no? O complicar més les coses perquè al final no es faci res.
Jo ja els hi vaig dir micropobles. Dic, si vaig jo muntaré un número. Ha dit un plan de contingència.
Vegi.
No, perquè llavors, quan nosaltres...
Para, vegades... para lo que te queda en el convento, no.
Tothom
no,
caga de
tendre. Si, jo vaig, per mi, hi vaig, però si vaig en nom de micropobles... Bueno,
tothom, tothom que estudia dret sap que la majoria de lleis de dret que s'estudien i això venen dels romans, o sigui, imagina't.
Sí, ja.
I moltes vegades...
I del derecho natural.
Sí, i els jutges diuen, no, si no ens fa falta més lleis, ens fa falta claretat a les lleis i que s'apliqui la llei, que moltes vegades...
I doncs, que se'n redueixin.
I se'n redueixin les
lleis. Perquè n'hi ha que es repeteixen amb una coma o un punt i aquests bueno, són tan interpretatius que, bueno...
Tu deies que hi ha el pla de contingències. Va, viste el pla de contingències, eh?
Pues ja està.
I sabíem el que tenien que fer, eh?
Ja està.
I no, té que vindre una...
I es va fer?
Sí. Pues ja. I no té que vindre una consellera, ni té que vindre un senyor del CECAT, i té que vindre un senyor a dir-lo el que tenen que fer a DIF, eh?
O sigui, i és que segurament no ho han dit. De facto.
Bueno...
Segurament no ho han fet de facto. Han controlat. No, és que hi ha una cosa el que es mou a nivell mediàtic i tot això, i estic convençut, no? Estic convençut de que Adif va fer els seus elements, igual que els ferrocarrils de la Generalitat, i després hi ha uns polítics que el que han de fer és estar a el que diuen els tècnics, no? I diuen, sí, hem fet això, això, això i això, i hem recomanat que es faci això, això, això i això. Ja està, és el que ha passat. És a dir, i em diràs més històries, però serà així.
Moltes
perquè el pla,
històries.
Perquè el pla de contingència, al final, el que es tracta, és el que els polítics han de fer és entorpir els que en saben d'aquestes coses. El que sí, el que han de fer és posar a disposició d'aquestes persones que en saben els recursos necessaris perquè aquest pla de contingència, si en comptes de 6 hores, pues duri 3. Si s'han de parar les línies 2 dies per la seguretat dels viatgers, pues mala suerte.
Sí, correcte.
I si tu no pots treballar, i si tu no pots anar
no
a treballar,
doncs
hi ha els elements a la llei laboral, perquè si hi ha una contingència i una força major i tu no pots anar a treballar, doncs tens 2 dies de festa. I punto. I no passa.
Bueno, això també és discutible, també és un...
No, és discutible, no, és no. Indiscutible.
No, no, però això també diuen uns que sí i uns altres que
no. No, és indiscutible. Escolta, si tu...
Depèn de l'empresa, això,
exacte,
ja, eh?
No, depèn de l'empresa. No depèn de l'empresa, perdoneu, depèn de la llei, i la llei ho determina.
Ja, mira, una cosa. El govern va dir això i la Generalitat no va dir-ho tan contundentment.
I tipus de contracte que...
No té res a veure amb el tipus de contracte, ho diu la llei.
Ho diu la llei.
I punto.
Jo tinc clar com ho diu ell, però hi ha alguns que ho interpreten diferent.
No, perquè el que els agrada és la història mediàtica i sortir i jo soy el experto y Handemore, no? Perquè sembla el país del Handemore. Llavors, això ho diu la llei i ho diu tal. 2-4 és l'àvia de Praga, pedazo de partit de Fermín.
Que si vas a Madrid trigaràs més de 4 hores.
Aniré en cotxe. És a dir, Fermín, quin jugador.
Sí.
Quin jugador. I quin fred van patir, eh?
7-0.
7-0. A Praga.
Sensació tèrmica menys 9.
No, menys 9. I hi havia una cosa molt important. El nostre porter va calent, molt calent, perquè anava amb màniga curta durant tot el partit. Sí.
Senyors, senyores, ho hem de deixar. Arribem al punt final de la tertúlia. Avui és divendres. Bon cap de setmana. Dilluns hi tornem a l'hora prevista. I d'aquí una estona els companys des del Xots en directe des de la Jonquera.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.